Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Les 3 i 5 minutets. Primer, perdoneu per la veu, que intentarem, gràcies per pujar-me el micròfon, Pairès no vagi a pitjor al llarg del programa. Arrenquem setmana, és una setmana, com tot, és important, perquè d'una banda quedarà definida la final de la Lliga de Campions d'aquest 2017 i de l'altra viurem la penúltima estació de la Lliga de Primera, penúltima pel Barça. Al Madrid encara li queden 3 estacions. 3 i 6, vinga, titulars. Hem de repassar, ordenar com ve aquesta jornada, com arrenca la setmana, que ja us dic que de la ressaca del cap de setmana i del que tenim avui hi ha moltíssim. José Luis Gil, com va? Bona tarda.
Bona tarda. Ja dice el refranero, hasta el 40 de mayo no te quites el sallo. No es pot dormir destapat encara.
I què sap vostè, si és destapat o no? Vinga, anem per feina, que ens fiquem en jardins i no acabem de tallar absolutament res. Tenim 10 notícies, 10 coses que heu de saber abans d'acabar de dinar o d'anar a dinar. La vida, i sobretot la Lliga, la de primera, segueix igual.
Barça i Madrid fan els deures i guanyen el Villarreal i el Granada, mantenint el frec a frec per la Lliga a 2 jornades pel final. La visita del Sevilla al Bernabéu diumenge podria ser l'últim cartuig dels de Sant Paoli per la utopia de la tercera posició, que sembla molt apamada per l'Atlético de Madrid. El Barça a treure profit la propera jornada del caos a les Palmes.
Atenció, perquè a banda de la Lliga, el Barça està pendent de les renovacions.
Amb missatges tranquil·litzadors respecte a la continuïtat de Neymar i de Messi i d'Andrés Iniesta després de la victòria davant el Villarreal. La renovació de Leo continua pel bon camí, mentre que Iniesta no es veuria fora del Barça si no és per algun factor estrany.
Més del Barça que, atenció, explica-m'ho, fica cullerada.
El club s'adhereix públicament al pacte pel referèndum, ho va fer via nota pública a les 4 de la tarda de dissabte, i recupera d'aquesta manera la pronunciació política més activa, més pròpia d'altres èpoques. A l'altra banda de la Diagonal, mentretant, l'Espanyol s'estima no entrar com a club, com a institució, en temes polítics.
Això del Neymar més solidari?
Els números del brasiler aquesta campanya són molt clars, i parlen d'això, d'un Neymar més solidari. Potser no ha fet tants gols com l'any passat, però ha superat amb escreix els números pel que fa al factor assistències. Podríem estar davant ara mateix del millor assistent del futbol continental.
Pensant en el futur, al Barça se li poden escapar, si no ho han fet ja, 2 jugadors.
Els companys del diari Esport tenen clar que l'última joia del Flamengo, Vinícius, se li ha escapat al Barça i vestirà de blanc el 2018. Es tracta d'un jove valor, 16 anyets, que teòricament estava paraulat i lligat pel Barça. Mentretant, i en portes del partit de Champions, Marca diu que Teo Hernández ja ha passat revisió mèdica per arribar al Bernabéu aquest estiu.
No està malament, a 2 dies de la semifinal tornada de la Lliga de Campions. Més coses, l'Espanyol a competir fins al final.
Victòria Corunya 1-2 amb gols de Baptistao i Gerard Moreno, que cimenta les opcions de 8a plaça per l'equip de Quique amb el corresponent bonus per classificació. Festa pels espanyolistes esperant el València Cornellà en partit on Piatti no jugarà per clàusula contractual.
Baixem un eslau, parlem de segona, on el Nàstic de Tarragona es manté en zona de descens.
Sí, després d'empatar al camp del Cádiz, un puntet que podria ser insuficient, eh? Ara mateix, 9 punts separen el Girona de Pablo Machín de primera divisió. Mentretant, el Reus fa un pas endavant en clau de permanència després de guanyar el Zaragoza al seu estadi.
Fora del futbol és notícia el bàsquet, i el Barça i el Morabanc Andorra, que depenen de si mateixos.
Tenen a tocar els objectius de ser cap de sèrie, els blaugranes, i equip de play-off, els andorrans, a 2 jornades de la fi de la Lliga regular. La penya serà una temporada més equip ACB després de derrotar el Manresa. A la NBA, Rockets 2, Spurs 2, després de la victòria de Houston al quart partit.
M'ha agradat això d'Spurs Rockets. Més de l'àmbit poliesportiu, el Barça d'hoquei patins, campió de Lliga.
Per quarta vegada consecutiva les últimes temporades, empatant precisament a 4 a la pista del Reus amb remuntada i patiment. Els de Ricard Muñoz poden ara centrar ja la mirada a la final a 4 de la Lliga Europea, que es disputarà a Lleida aquest cap de setmana.
I estem d'enhorabona, Gil. Dani Pedrosa guanya Jerez.
El de Castellà recupera el color de la bandera a quadres a Jerez i és el tercer guanyador de Gran Premi aquesta temporada al Mundial de MotoGP, després de 4 curses. Márquez i Lorenzo completen un podi espanyol, encara que el líder del Mundial continua sent Valentino Rossi.
Ja sabem que escoltar Esports Cop té premi, tenim premis i tenim preguntes.
Sí, però jo diria pregunta única desdoblada. Perquè d'una banda us hem preguntat...
Fem-ho fàcil, eh?
No, sí, és molt fàcil. En clau blaugrana hem preguntat què us sembla que el club s'adherís públicament al pacte pel referèndum. Doncs ara mateix, després de l'últim recompte, empat tècnic. No és un Macron-Le Pen, no. Empat tècnic entre aquells partidaris que el Barça assumi en aquesta proposta pel referèndum i entre els que pensen que el club no ha d'entrar en política. Mentretant, a l'Espanyol us hem preguntat què us sembla que l'Espanyol no vulgui entrar en temes polítics. Aquí la cosa està més clara. Un 83% dels copenautes entenen que la postura de l'Espanyol no barrejar futbol i política és la correcta.
I opinar, recordeu, gràcies, Gil, després t'escolto amb més històries, facebook.com/esportscopecatalunya, és el nostre mur de Facebook, i o a Twitter som @esportscope. Ja hem començat a caminar, tenim a la Sílvia Ortiz a la producció i al Marc Pairès a la sala de màquines. De seguida més.
¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Votaron Brexit. Y Brexit, como dice la primera ministra, es Brexit. Si nos desconectamos.
Porque está cuando se le necesita.
Inicia un proceso que va a durar 2 años y que está lleno de incertidumbres. ¿Qué me debes tú? ¿Qué te debo yo? ¿Qué me quedo yo? ¿Qué te quedas tú? ¿Qué hacemos?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
El amor te puede llevar al cielo o convertirse en un infierno.
Pero en este programa Risto es ángel o demonio.
De Risto es amor.
Bueno, Risto es Risto.
Te vas a enamorar. All you need is love o no. Estreno esta noche a las 10 en Telecinco. CaixaBank presenta Family Ilusiones. Ahora y hasta el 31 de julio puedes disponer de un préstamo inmediato para ese televisor, ese smartphone, ese coche o ese viaje. Porque en CaixaBank queremos que empieces a cumplir ilusiones de tamaño familiar. Consulta las condiciones en caixabank.es. CaixaBank.
En Verti tenemos vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés, y que no tengas que empujar el coche hasta la calle porque no cabe la grúa. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
3 i gairebé 12 minuts. Avui al programa explicarem, ho farem de seguida, qui és Vinícius, que no és ni un local de nit, ni és un compositor, que també brasiler, sinó sembla que és el futur crack que ha de venir precisament del Brasil. Té 16 anys. Sembla que al Madrid se li ha avançat el Barça i altres equips. El 2013 la història va ser diferent. El Barça li va guanyar la partida al Real Madrid, tot i que la cua que està portant el fitxatge de Neymar dona, com a mínim, per un llibre. Però, i és un altre debat, però deixaré la pregunta aquí a sobre de la taula, canvieu el que ha donat Neymar al Barça i que el Barça el tingui per haver fet millor les coses i que el Madrid potser se l'hagués emportat?
Albert Díez, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Tiempo de juego. El de la cadena, Cope.
Comenzó el partido, el balón por la parte derecha para Sergi Roberto. Neymar, gol. Gol. Neymar, un contragolpe. Luis Suárez por la derecha para Leo Messi. Balón interior para Neymar, y cerca en el área pequeña el brasileño con la zurda bailando ahora. Camuba, 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 gol. Gol. Balón interior para Bacambú, precioso, se fue de Piqué, que no le ganó en la carrera el central del Barça, se fue Bacambú. Leo Messi con el pie derecho, ahora se lo queda en la izquierda, la quiere meter, ha cortado Chome Costa, balón que centra Leo, fuera, remate absolutamente solo, fuera.
Oy, wow.
De Piqué. Chome Costa avanzando, carril del 10, balón que va a llegar para Roberto Soriano, centrando Roberto Soriano, fuera. Mira. De cabeza fuera, solo también cerca parecido. Del área pequeña. Remató fuera. Podría haber marcado el segundo Roberto Soldado a matar. De nuevo el árbitro le dice: sigan, sigan, sigan. Balón para Leo. Busca espacio Leo. Va a tirar Leo. ¡Tira! Dejó tirados a dos defensores del Villarreal. Toma, 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 buscando espacio. Leo Messi se la coloca por bajo. Puede haber peligro, puede encarar, hace la bicicleta, va a centrar. Ahí está Neymar, balón para Andrés Fernández. Está el remate, Leo Messi. Jonathan Dos Santos, fuera. Ajustado al travesaño, a Luis Suárez. Dentro del área, se perfila, regatea, tira. Fondo Neymar, pisa la bola Neymar, hay un tomase Neymar, balón atrás, Luis Suárez, dio en la mano o no de Chaume Costa,
penalti,
Leo, Pichichi en la Liga Española. Ahí está Leo. Brazos en jarra, mirando al suelo. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Panenka! ¡Gol! Flojito por alto y por el centro. Engaña Andrés, que se tira a la derecha. Ha cortado Jonathan Dos Santos para Choma Costa. Ha robado Mascherano para Suárez. ¡Fuera! Ajustado al palo izquierdo por fuera. Final del partido. Final del partido. Barça 4, Villarreal 1.
És l'última estació del Barça. Tot continua igual, ho dèiem en titulars. La vida segueix igual. 84 punts al Barça, líder de la Lliga. 84 al Real Madrid, tot i que al Barça li queda... li queden dos partits, el Real Madrid 3. Recordeu la propera jornada, que és interessant perquè a més viurem una d'aquelles jornades de ràdio que tant ens agraden, amb els partits on hi ha alguna cosa en joc. El diumenge a partir de les 8 del vespre tenim el Real Madrid-Sevilla i tenim el Las Palmas Barça. Recordeu que el dia 17 a les 9 de la nit, ja vam conèixer l'horari la setmana passada, es recupera el Celta-Real Madrid. I gairebé 17 minuts. Aquí està el Manuel Oliveros. Oli, com va? Bona tarda.
Bona tarda. Què tal, Albert? Com estàs?
Bé, anem fent. Avui l'Oliveros especialment m'ajudarà a mi per intentar que aquesta versió entre un monstre i Carlos Herrera, més a prop d'un monstre per la veu, doncs vagi a bé i a les 4 puguem arribar a bon
segur
port.
Segur que sí, vinga.
A veure, Helena Condis, com va? Bona tarda.
Hola, bona tarda,
Albert. Hem de saber el planning del Barça en aquest inici de setmana perquè tothom tingui clar per on navega el conjunt de Luis Enrique.
Doncs Luis Enrique els ha donat dos dies de festa, tornaran a entrenar aquest dimecres per preparar el partit de diumenge a Las Palmas. No hi serà Sergi Roberto per sanció i veurem si rep l'alta Lucas Digne, que va ser substituït a la segona part contra el Villarreal per una sobrecàrrega al bíceps femoral de la cama dreta. De moment, també el que segueix al marge des de fa més d'un mes és Mati. Veurem si reapareix en algun dels tres últims partits del Barça o ja no juga més aquesta temporada. Per tant, el plàning d'entrenaments aquesta setmana, dimecres, dijous, divendres i dissabte. El dissabte abans de viatjar a Las Palmas a la tarda perquè ho faran el dia abans del partit.
No te'n vagis, el Barça, a banda de saber com acabarà la temporada, aquest curs futbolístic 2016-2017, si amb la Lliga, amb la Copa, només amb la Copa, només amb la Lliga, amb res, està pendent també, òbviament, de construir el futur. Queda pendent aquesta renovació capdalt de Leo Messi i també la del capità Andrés Iniesta, que va contracte el juny de 2018.
Siempre he sido muy, muy honesto conmigo mismo y con lo que pienso y bueno, a día de hoy vuelvo a repetir, es una temporada distinta para mí porque pienso que he tenido un poco de mala suerte, sobre todo en las lesiones que te impiden tener sensaciones buenas, no he tenido continuidad como siempre he tenido y eso pues te hace que pensar, pero sigo pensando que puedo seguir rindiendo a un altísimo nivel, tengo un año más de contrato y por lo tanto no contemplo en ningún caso que pase nada extraño este verano.
Aquest que heu escoltat era Andrés Iniesta després de la golejada de la victòria del Barça el dissabte davant el Villarreal. Ja a partir de demà passarem per Madrid per parlar exclusivament, de seguida ho farem per un altre tema, exclusivament de la Lliga de Campions i també per Sevilla, que sembla és l'única opció de que el Madrid pugui punxar.
I la setmana que ve, Màlaga.
Per Vigo, també, no? Vigo i Màlaga.
Vigo i Màlaga.
Veurem sí, què sí. Passa. Primer a Sevilla, en aquest cas al Bernabéu, i davant el Sevilla. Però avui posem el focus en la MSN, és a dir, Messi, Suárez, Neymar, amb aquesta societat, amb aquest trident, 101 gols aquesta temporada entre els tres, i en una d'aquestes tres peces, Neymar, que porta menys gols, però el trobem més solidari. Porta 16 gols d'aquests 101 que han marcat els 3, però atenció, que ha donat 19 assistències. Quedeu-vos amb aquest informe que ens ha servit l'Helena Condis.
Neymar només ha marcat 2 gols en aquests últims 2 mesos d'abril i maig. Des que va aconseguir un doblet en la remuntada contra el PSG el 8 de març, el brasiler tan sols ha vist porteria en 2 partits de Lliga, a Granada i aquest dissabte contra el Villarreal. A Neymar li està faltant la finalització. Suma 16 gols, 10 en Lliga, 4 en Champions i 2 en Copa. La meitat que la temporada passada, que va acabar amb 31 dianes i 23 gols menys que en el seu primer any amb Luis Enrique. Per tant, la capacitat golejadora de Neymar ha caigut en picat. però per contra s'ha convertit en el màxim assistent de la Lliga Espanyola amb 10 passades de gol i de la Lliga de Campions amb 8. En total suma 19 assistències, 6 més que l'any passat. Neymar s'ha fet un fart de regalar gols als seus companys, per això Luis Enrique insisteix que no li preocupa en absolut la seva falta de gol perquè ha portat moltíssim a l'equip i al futbol del Barça.
Entiende el fútbol como un arte, hace disfrutar a todos con regates inverosímiles. De hecho, la mayoría de regates en el campo no me da tiempo ni a ver a la velocidad que los hace. Y como ejemplo, esa jugada que ha hecho al borde del área, que no sé lo que ha hecho. Quiero decir, es un gran placer. Entiendo que a lo mejor los que no son culés no lo disfruten tanto, pero creo que cualquier aficionado al fútbol ha de valorar las cosas que hace Neymar, que se parece más, muchas veces se parece más a ballet y a una cosa que se pueda llamar, no sé, algo excepcional que a un regate de fútbol.
Ara bé, cal destacar que el Trident s'ha ressentit aquest any de la falta de gol de Neymar. La MSN suma 101 gols aquesta temporada, 30 menys que l'any passat i 21 menys que el primer any de Luis Enrique.
Gràcies. Com dius, els números de Neymar, la comparativa amb el Neymar actual i el Neymar en el passat més proper. Hem de parlar d'un altre brasiler, concretament hem de parlar de dos noms, Oli, que hem de posar el condicional perquè no és oficial, se li poden haver escapat al Barça.
El futur Neymar, no? Hem de parlar de Vinícius
sí,
Júnior.
Jugador del
també
Flamengo.
Junior, també
sí,
júnior.
I tant júnior, que té 16 anys. Avui el company Joaquim Piera, al diari Esport, publica que el Madrid ja té un acord amb Vinícius de cara al futur. Volem conèixer més detalls. Saludem el Joaquim Piera. Joaquim, com va?
Hola, bona tarda, Albert.
Bona tarda, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Gràcies per acompanyar-nos. Escolta, la primera pregunta, que jo crec que és necessària...
La primera pregunta és, ¿estás despierto? ¿Qué hora es ahí?
Són 5 hores menys. 5 hores menys. En relació a Barcelona.
Ah, molt bé, les 10.
Sí, ja has esmorzat. Has esmorzat i has sortit a fer footing, fins i tot si és que habitualment em fa. T'anava a preguntar, escolta, Joaquim, qui és Vinícius?
Doncs Vinícius és un noi de 16 anys, davanter del Flamengo, millor jugador del sud-americà sub-17, va ser campió amb Brasil, millor jugador i màxim golejador. Hi ha coincidència aquí al Brasil en assenyalar que aquest noi és el futur Neymar o el futur Ronaldinho, o sigui, el futur supercrack que cada 5-10 anys Brasil treu al mercat. Un jugador que el Barça ja venia observant des de feia 2 anys i mig i que aquest cap de setmana s'ha sabut que ja ha arribat a un acord definitiu amb el Real Madrid.
Ara et pregunto per les xifres d'aquest acord i per què el Barça, tenint una persona com André Curia allà, que controla molt bé el mercat, no l'ha tancat abans, però m'has dit dos perfils molt diferents de jugador. És Neymar, és Ronaldinho, amb quin jugador actualment el podem comparar?
Aquí el Brasil el compara més amb Neymar pel fet que l'últim supercrack que Brasil ha tret ha estat el jugador actual del Barça. Per a mi em fa recordar més a Ronaldinho Gaúcho en el sentit que és un jugador d'una força física descomunal. Ell té 16 anys i li va a la categoria sub-20. Ell, fins i tot, físicament és molt poderós. És un jugador de llarg recorregut dintre el camp i que defineix molt bé, però el que s'ha de veure, comentava ahir al vespre un periodista de Rio de Janeiro, és que si el jugador, al moment que faci el salt en l'equip professional, marcarà tantes distàncies físicament com fa amb els seus adversaris. A mi particularment em recorda més a Ronaldinho, però per una qüestió, jo diria, fins i tot de màrqueting, que aquí el comparen amb el crac actual de Brasil, que és Neymar.
El Barça, Joaquim, encara no consta que el Madrid hagi tancat l'operació. A tu et consta?
A mi em costa i et diria que ho tinc confirmat.
Una vinga, doncs.
Una qüestió és que des de Barcelona...
Ha signat tot...
El jugador el Barça el dona per perdut. El Barça sap que el jugador se'n va al Real Madrid. Si per qüestions comunicatives al club des de Barcelona, cosa que desconeixo des d'aquí São Paulo, no vol donar per oficial,
clar,
però puc assegurar que el jugador està tancat pel Real Madrid. Que el
sí, sí, però has publicat xifres... De comissions sí, i de traspàs i tal.
Sí, que són les mateixes xifres que surten aquí al Brasil, que són 61 milions d'euros al Madrid. Florentino es gastarà 61 milions d'euros per un jugador que no pot tenir fins al 12 de juliol del 2018 quan el jugador tingui 18 anys, perquè ara mateix la normativa FIFA impedeix fitxar jugadors extracomunitaris menors de 18 anys. El Madrid pagarà 61 milions d'euros. 45 milions seran en concepte de traspàs, dels quals 36 aniran al Flamengo i 9 als agents del jugador de l'empresa Tràfic, que amb la nova renovació que farà amb el Flamengo...
Tràfic, el els de sempre, eh?
Sí, sí. Sí,
Davidson, Enrique...
el 20% dels drets econòmics. Per tant, 45 milions de traspàs, i a partir d'aquí hi ha un bonus de 8 milions pel jugador i per la seva família en el moment que firma el contracte, i hi ha una comissió de 8 milions més pels agents dels jugadors. Sí que els agents dels jugadors es trauran 17 milions d'euros.
Sí.
En concepte de drets econòmics i 8 en qüestió de comissió. Per tant, el que crida més de l'atenció d'aquestes xifres, no, ja no el fet que el Madrid pagui 61 milions d'euros per un noi de 16 anys que encara no ha debutat amb l'equip professional i que encara no ha jugat amb la selecció brasileña sub-20, sinó que la clàusula de rescisió del contracte actualment, al dia d'avui, de Vinícius, és de 30 milions d'euros. Per tant, el Madrid...
I a més publicaves que la data d'incorporació seria el 12 de juliol del 2018, després del Mundial de Rússia.
Això mateix, quan acabi el Mundial de Rússia, quan el jugador faci 18 anys. Per tant, el Madrid està fent una aposta arriscadíssima per un jugador que no sabem com li anirà el pas a l'equip professional, amb tota la pressió que tindrà el Flamengo, que és l'equip de masses d'aquí al Brasil, i el que et comentava, que una operació que ara mateix la clàusula de rescisió és de 30 milions d'euros, el Madrid en paga 61. Hem de recordar que l'estiu passat al Barça se li va escapar Gabriel Jesús, que ja era titular amb el Palmeiras, que ja havia jugat una Libertadores, que havia guanyat una Copa del Brasil amb el Palmeiras, se li va escapar per una indecisió de Robert Fernández, i Chiqui Begiristany al City va pagar 32 milions d'euros per un noi de 19 anys que ja jugava al Palmeiras i que era ídol. Ara Florentino paga el doble, de 32 milions passem a 61 milions per un noi, doncs l'aposta encara té encara més risc. El que comentava, ell no ha debutat encara amb l'equip professional del Flamengo.
I una cosa més, Albert, i és que Neymar doncs ha fet tot el que ha pogut perquè vingui el Barça, fins i tot fotografies o vídeos, no?, amb ell, i al final doncs el jugador ha dit no, al Madrid.
Sí, Neymar es va trobar amb Vinícius Júnior a l'hotel de concentració de la selecció brasilera aquí a São Paulo el mes de març, quan Brasil va jugar contra Paraguai. No va ser una trobada casual, perquè Vinícius Júnior va anar expressament a conèixer a Neymar. Vinícius es va desplaçar a Rio de Janeiro a São Paulo perquè va participar en un acte de l'empresa Nike. Per tant, a partir d'ara hem de veure com reaccionarà Neymar, sabent que ell, per dir-ho així, ha donat la cara a utilitzar la seva imatge per apostar pel nano, implícitament perquè anés a jugar al Barça i acabés al Real Madrid. Després, ja sé que tot això ja són detalls menors, però Vinícius Júnior va donar una entrevista el mes d'abril en el que deia que Messi era millor que Cristiano Ronaldo, que quan ell jugava a la PlayStation sempre escollia el Barça i que el seu somni era jugar juntament amb Neymar, que és el seu ídol.
Ah, això no et preocupis.
Aquesta és una entrevista que va donar al Globoesporte.com.
No em preocupis que quan arribi al Real Madrid el seu somni era segur des de petit, si és que arriba finalment a jugar i vestir de blanc. Ho expliques molt bé, 61 milions d'euros, aneu forts al Brasil. Joaquim Piera, gràcies, eh? Cuida't molt.
Gràcies.
Vinícius, que no ha debutat amb el primer equip del Flamengo, que té 16 anys. El Madrid hauria tancat ja un acord per 61 milions d'euros.
Sí, però el tema és que el volia el Barça.
Sí, sí, i ni amb la força que ha fet Neymar, el Barça sembla que pot portar aquí aquest nou crac brasiler. De Brasil a Madrid, Melchor Ruiz. Hola, què tal? Muy buenas.
Hola, buena tarde a todos.
Bueno, uno de los nombres propios de la jornada, sin duda, el de Teo Hernández, donde el Madrid le gana la partida al Barça, toma la delantera. ¿Ha pasado reconocimiento médico con el conjunto blanco?
Sí, recordemos, Teo Hernández, jugador que pertenece al Atlético de Madrid, que está cedido jugando en el Deportivo Alavés, que tiene una cláusula de 24 millones, que desde el club rojiblanco estaban presionando para que no recalase en el Real Madrid, porque tenía distintas ofertas y casi preferían que fuese el Fútbol Club Barcelona, pero parece que el futbolista ya se ha decantado, lo ha hecho por el Real Madrid, ha pasado el reconocimiento médico y por tanto será jugador del conjunto blanco.
O sea, desde el Real Madrid te confirman lo que adelantaban los compañeros de Marca, de que había pasado este mismo lunes el reconocimiento médico, confirmado.
Tenemos las mismas informaciones.
Las correcto. Mismas informaciones, perfectamente. Estábamos hablando hace un instante con Joaquín Piera, el corresponsal del Sport, sobre que el Real Madrid también se habría adelantado al Barça con Vinicius. ¿Te consta también?
Me consta que no está firmado, que hay un interés importante. Sabes que el Real Madrid, la verdad es que en los últimos años está trabajando muy bien lo que es con gente muy joven. Recordemos el último caso de Odegaard, aunque todavía no ha fructificado, porque sigue siendo todavía muy joven, pero que se está trabajando con vistas a un futuro y se están haciendo fichajes importantes. Ya hace unos meses contamos en la cadena COPE también la incorporación de un jugador brasileño para el Castilla la próxima temporada, un hombre que está que promete en las categorías inferiores y que acaba de cumplir 18 años, que ya está en Madrid, pero que no va a empezar a jugar hasta la próxima temporada. En el caso de Vinicius, pues como te digo, muy adelantado, muy avanzado, el Real Madrid muy interesado, aunque a estas horas y a día de hoy todavía no ha firmado nada.
Melchor, hablando de Teo Hernández, es pieza por pieza, quiero decir, llega Teo y sale, ¿quién sale?
Hombre, si tuviese que salir alguien, sería Coentrao, que uh-huh. evidentemente ha hecho una temporada digna de estudio y de análisis, incluso para hacer algún máster especial con qué es lo que ha pasado con Coentrao. Recordemos, tuvo una lesión muy grave y a lo largo de la temporada ha contado poco con Zidane porque el portugués, cuando no le dolía una cosa, le dolía otra. Ha jugado dos partidos, los últimos en el Molinón ante el Sporting y luego el otro día, la última jornada. En definitiva, yo creo que es un hombre que todavía tiene contrato en vigor, que le quedan un par de temporadas, pero que a tenor de los resultados que ha dado, lo lógico es que saliese, ya no tanto por el Real Madrid, sino por propia voluntad. ¿Recordaros aquellas declaraciones que hizo después de un partido de Champions, que reaparecía, que jugaba unos minutos, que hizo un penalti y que dijo que no estaba en condiciones para jugar al Real Madrid? Pues un poco sería esa la línea. Pero en esta línea de futuro del Real Madrid, estábamos contando últimamente que el Real Madrid, a diferencia de los últimos años, iba a haber bastantes movimientos este verano en cuanto a salidas y llegadas, pero me dicen que al margen de la que pueda ser Coentrao o Pepe, que termina de contrato, todo lo demás va a estar un poco supeditado a esa recta final. El Real Madrid opta a dos títulos, pero vamos a ver cómo es el desenlace definitivo de la temporada para acometer cosas. De momento, frenazo a lo que podría ser salidas y entradas y a esperar a ver qué es lo que pasa.
Un detalle más, Melchor, llama mucho la atención, como mínimo a mí, que en este inicio de semana y a dos días de ese partido de vuelta de la Liga de Campeones, de las semifinales ante el Atlético de Madrid, hoy salga esto, ¿no?
A mí también.
¿Está hecho aposta o qué?
A mí también me sorprende. Bueno, pero ya sabéis que las cosas del mundo del fútbol, por más que nos sorprendan, decimos que ya no nos sorprende nada, pero nos siguen sorprendiendo cosas.
Yeah.
Bueno, la realidad es
porque
que...
¿Porque había un pacto entre caballeros de no ficharse jugadores o no?
Un pacto no escrito, ¿no?
Yeah.
Yo, pero bueno, pactos que de vez en cuando se pueden alterar. En este caso, pues a lo mejor entienden que no es un jugador de la primera plantilla del Atlético de Madrid. Recordemos que es un chico muy joven. Mm. Estaba buscando el Real Madrid un perfil. En ese lateral izquierdo lo tienen muy cubierto con Marcelo. Evidentemente, si te haces la adquisición de un jugador de la proyección de Teo, muy joven y que todavía, pues bueno, no pondría problemas para no tener una titularidad absoluta, pues desde ese punto de vista se puede entender. En definitiva, yo creo que es un muy buen futbolista, que ha hecho una gran temporada y que podría ser un refuerzo importante para dar descanso a Marcelo, al menos en la siguiente temporada.
¿Le puede inscribir el Real Madrid la próxima temporada, Teo? Por lo de la sanción de la FIFA, ¿le puede inscribir o no? ¿O solamente fichar?
Pues de momento lo ficha. Luego ya en esos temas habría que mirar los reglamentos, casi la letra pequeña. Yo creo que luego, creo que sí, pero ahí me pones en la duda.
Buena pregunta, sí señor. Pregunta que todavía debe tener respuesta. Bueno, esta es la noticia, así está el Real Madrid y el Barcelona, porque venimos de hablar de dos nombres que el Real Madrid le ha, entre comillas, veremos si finalmente es así en los dos casos, birlado al Barcelona. Melchor, gracias.
Yo diría que se ha adelantado.
Bueno, sí, también señor. Nos vale.
Y que al final es Teo el que decide, más que el Real Madrid.
Sí, sí, Teo decide, quiera, sí, sí.
Si el jugador no quiere, evidentemente no se puede hacer la operación.
Y lo de Vinicius también decide, como en su día decidió Neymar, a pesar de que el Real Madrid también le quería, claro.
Sí, hombre, esto no es nuevo. Que el jugador decide siempre, que un jugador no quiere ir a un club donde no quiere estar y que un jugador no quiere quedarse en un club donde no esté a gusto, eso pasa siempre. Adiós,
correcto.
Melchor.
Buena tarde.
Y 34 minuts, això és Esports Cope, tot i la veu, això és Esports Cope. Fins les 4. A veure,
sí,
Manuel Oliveros, tu que ets el nostre cap, ets el que s'encarrega de dirigir aquesta secció d'Esports de Cope Catalunya i Andorra, i sé que sempre vols animar, motivar, premiar aquest grup de treball, sempre que es pugui passar una jornada divertida i original, què tens
sí,
per aquí?
Sí, senyor, sopars, dinars, sí, sí, el que sigui, també sí. Indoor karting és la solució també per passar una jornada divertida, Sant Feliu de Llobregat. El millor karting d'Europa, amb karts de nova generació i nou asfalt, és que allà, Albert, a l'indoor karting pots passar tot el dia amb
tot el
els teus amics o amb els companys de l'empresa competint. Sí. T'organitzen ells les carreres com si fos un gran premi. Hi ha, a més, restaurants per dinar. Pots menjar allà, córrer en karts i passar una jornada divertida.
Escolta,
i diferent.
Ara que acaba la Lliga, tot i que n'hi ha més coses, podem buscar, per exemple, un dissabte. I anem aquí tots plegats, tota la secció d'esports de Copa Catalunya.
Després de la final de la Copa del Rei, que és dissabte, el dissabte següent, com el Barça no està a la final de la Champions, jugarà o el Madrid o l'Atlético Madrid la final, nosaltres tenim lliure i podem anar a indoor karting.
A Sant Feliu de Llobregat, la sortida 8 per la A7. Per més informació, 93-685-7500, 93-685-7500 o indoorkartingbarcelona.com.
Cuando hablamos de temas legales es mejor confiar en verdaderos expertos como Legalitas. Más de 250 abogados, 20 años de experiencia, más de 1 millón de consultas anuales, y eso no lo puede decir cualquiera. Hágame caso, confíe en los profesionales de Legalitas. 902 100 140 o legalitas.com.
¿Alergia? Alertin. Alertin alivia la congestión nasal, los estornudos y el picor de ojos producidos por la alergia sin crear somnolencia. ¿Alergia? Alertin. De Pharma OTC.
Cariño, activa la alarma antes de irnos a dormir.
Voy. Por cierto, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan también la alarma en la tienda.
¿Y qué hacemos con la que tenemos?
La quitamos. Estamos pagando casi lo mismo y no compares. Mucho mejor la de casa que la que tenemos en la tienda.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
En el supermercado del Corte Inglés tienes siempre lo mejor de las primeras marcas
y buenos precios todos los días.
Paleta de cebo de campo, 50% raza ibérica, esencia única, pieza de 4,5 kilos a 5 kilos, solo 89 euros. Con regalo de un queso curado y un estuche de embutidos ibéricos, o una caña de lomo de cebo de campo ibérico y un set de corte.
Supermercado del Corte Inglés, alimenta tu vida.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Ja tenim Bracafé per tothom, pels que estem aquí, i també pel Josep Maria Minguella. Minguella, com estàs? Bona tarda.
Pues molt bé, mira, m'has agafat prenent precisament el doble de Bracafé.
El doble de Bracafé. I la càpsula or, segur que és la càpsula or.
La càpsula or, ja fa temps que la vaig adoptar.
Clar. Tomàs Guasc, hola, bona tarda.
Hola, guapo.
Com estàs?
Bé, jo cafetito solito, perfecte, bé, sense més.
Jo un cappuccino.
No s'han de canviar els costums.
Molt bé, doncs aquí ja comencem a repartir per tots. Per cert, Minguella, venim de parlar de Vinícius, del Flamengo. El coneixes?
Home, clar. Ja fa 3 anys que funciona aquest nano. Pel sub-18, sub-17, sub-16 i tot
això. Sí.
Home, és un nano que destaca. Veurem on arribarà. Si es confirma això de pagar 60 milions... és com jugar a la loteria o anar a això, pot sortir, però bueno, això cada un pren les decisions que vol. Super, si són aquestes xifres, super exagerat.
Hauria el Barça d'haver fet qualsevol cosa, no, però si el Madrid posa 60, és a dir, intentar-lo portar sí o sí?
Al Barça tenim un delegat brasileny,
André Curí,
que ens ve de l'època del Neymar, que va ser una operació neta, clara i sense cap problema, i ell va ser un dels que hi va intervenir, i el vam nombrar delegat permanent a Brasil.
Sí.
I, bueno, i munta aquí, entre altres coses, porta el Douglas, ja va intervenir amb lo d'aquells dos fenòmenos que no vam arribar ni a presentar,
l'Enrique
i tal, com a mèrit de tot això, delegat allà. I llavors fa coses tan divertides, com per exemple anar-se'n amb el gerent del Palmeiras, a Santa Fe, a Colòmbia, a fitxar un jugador, un central, el Mena, pel Palmeiras, i li diuen, el convencen, tenia diversos equips brasileños que el volien, i per convèncer-lo li diuen, no, és que vas al Palmeiras però aquí iràs al Barça. I al cap de poc temps surt que el jugador està interessat al Barça i tot això. Mm. Evidentment, se sap, perquè jo per això estic aquí per entrar-me'n,
sí,
que el Santa Fe ha pagat una comissió amb aquest senyor per portar-lo al Palmeiras, el jugador. Mm. Aquest és el delegat que tenim al Barça. Bueno, doncs aquest senyor va portar, junt amb el Sant Lli, els representants del jugador del Vinícius a Barcelona, i clar, aquests van escoltar, hi-hi, ha-ha, van menjar, oh, gran ciutat, grandes ciutats, sí, Neymar, tal, no sé què.
Una foto con Neymar, un
una
vídeo.
Una foto con Neymar i tal, de la mateixa manera que aquest senyor i el senyor Sant Lli van anar fa un any
Gabriel Jesús.
A Gabriel Jesús, es van fer una foto amb la televisió allà a l'estadi del Palmeiras, no, el Barça interessado i tal, i se la van portar
al City.
Al City, en aquell moment el Barça li costava 12 milions, el City en va pagar 30 i pico, clar. Si el Barça, que és el meu equip de tota la vida, fotografia, envia per tèlex, o envia per internet, o envia així, els seus moviments, estàs posant al mercat i estàs encarint si el jugador és bo. Si vas a buscar el Tinya, segurament no te'l deixaran, no te'l prendran.
Sí.
O al Càcer, o
no hi haurà rival,
Gómez,
no?
O al Gómez, o algun d'aquests. Però si vas a buscar jugadors com el Jesús, com aquest el Vinícius, doncs fas que altra gent que per el que sigui, tal, al moment que s'interessa el Barça, s'interessa.
Ja.
Bueno, aquesta és l'organització que tenim a Can Barça.
Bueno, i otro tema, Tomás, és el tema que de Teo.
Qué curioso, ¿no?, que Teo salga hoy. Bueno, lo digo con toda la ironía y tal, posible.
Pero al final Teo ha dicho, oye, ya está bien de que digáis que voy al Barça, al Madrid y tal. Yo quiero ir al Real Madrid.
Así
de sencillo.
Sí, no té més volta. El que passa és que avui és dilluns, potser demà el Florentino passa entre la Griezmann. Si l'exciten molt, d'aquí a dos dies pot passar de tot, no? Home, aquest nen ho tenia clar. A mi el que em diuen és que es veu que el representant és una mica bocazes i que tot això pues, seria l'excusa, o digue-li com vulguis, perquè això s'ha accelerat.
Exactament.
Ah, val.
Se había filtrado de que quería ir al Barça i tal, i dice, sí, ¿cómo vas filtrando que quiero ir al Barça i tal? Yo quiero ir al Real Madrid.
De tota manera, si jo quiero ir al Real Madrid, sí, però si jo vull ir al Real Madrid, està tot hecho i no té més història, perquè aquest nen té una clàusula com tot hijo de vecino, la paga
i fora.
Escolti, no puedo esperar, i jo amb vostè, bueno, pues, bé.
Home, perquè jo crec, si això desestabilitza algú, desestabilitza l'Atlético de Madrid.
No, a veure, no.
Òbviament, primer li prens un jugador, estan mentalitzats en allò de la remuntada i tal, no?
No, a veure, tampoc tenim les coses de polleguera, no desestabilitza res. Si l'Atlético ha de remuntar, serà sense amb el Teo i el no Teo.
Si no remunta és perquè no tinc delante.
Òbviament, no deixarà de remuntar per Teo, però vaja, Minguella.
Però jo el que dic és això, m'he deixat de remuntar les collonades. Tot això no està fet, sí, ja és igual del Madrid. Esperem dijous, divendres, no passa res. Però bueno, va com va això.
No, però si a més l'Atlético ja sap que ja té aquest... Ells encerten els jugadors, els descobreixen, tipo Falcao, tipo aquest del Chelsea, com es diu, el Diego Costa, i tants altres, i després venen els altres que paguen. Jo crec que l'Atlético ho fa fenòmeno. És que l'Atlético no pot competir amb el Barça i amb el Madrid, perquè com número de jugadors, de possibilitats econòmiques, de televisió i tot això... Llavors, la seva compensació és comprar el Falcao per 12 milions i vendre'l per 60.
Sí. Es que l'Atlético Madrid l'altre dia nos lo recordava Miquel Soler, que se ve que és un estudioso de todo esto, yo no lo sabía, dice que es el presupuesto 14 o 15 de Europa. Y está siempre entre los cuatro primeros.
Pues esto es el que tiene gran mérito. Y además, y ahora digo una cosa, té un director esportiu satèl·lit que no coneix ningú, que és italià,
sí,
i que no surta cap puesto.
Andrea, un tal Andrea, no?
Sí, sí. No, home, jo fa
molt temps... I el Madrid no en té, perquè vegis tu la importància...
el Madrid sí que té.
Florentino.
Clar.
Bueno, però vull dir, no té un senyor amb una targeta que posa... No,
sí. va més per feina. El Madrid va més per feina, per cert.
Otra història. La figura de Jorge Cisterpiller, que ayer pasó lo que pasó, nos ha dejado Jorge Cisterpiller... Le conoció muchísimo Minguella, también Tomás, pero Minguella...
Hombre, yo fui... Mira, yo cuando llegué el año 77-78 a buscar... A interesarme por cómo era la situación de un chaval que... El Vinicius de la época,
sí,
que era Maradona. Sí. Entonces, como no había internet ni todo esto, no se enteraba nadie. Si no ibas allí, no se enteraba nadie lo que pasaba. Bueno, pues este chico tenía... su hermano de Leche, que era el Sister Pille, jugaban juntos. Jorge no jugaba porque tuvo una poliomielitis y se quedó con un cojo de una pierna, uh-huh. Pero era el que llevaba los balones, era de una, dentro de la Paternal, que era una zona degradada de Buenos Aires, jugaban en la calle allí fútbol, y el que llevaba los balones era el Sister Pille. Bueno, a partir de ahí tuvo una amistad de hermano con Diego, y prácticamente en los años que yo estuve allí negociando hasta el 82 y luego cuando llegó aquí y hasta que lo llevamos al Nápoles, pues durante 7-8 años la relación yo la tuve mayoritariamente con Jorge. Uh-huh. Y muy bien siempre, muy correcto y simpático y tal. Lo único que pasaba era que le venía grande el negocio. Quiero decir, claro, él salía como Diego de la Paternal y de golpe, no sé si os acordaréis, Diego en aquella época era una bomba en el mundo futbolístico.
¡Hombre!
Pero
hombre,
una bomba, bomba.
Tomás, hombre. Hombre.
La bomba.
La bomba,
la bomba, claro. Y entonces, claro, el otro un poco se le fue las manos y empezó a pensar que podía comprar el petróleo de Arabia Saudí. No una parte, no todo y todo esto. Claro.
Maradona Productions.
Maradona Productions, un despacho en Carlos III.
Sí, sí.
Se trajo una cocinera de allí. Digo, hombre, pero la cocinera me seguía descocinada. No, pero la carne, el asado. Está,
bueno. No, tremendo, tremendo.
Era un fenómeno.
Bueno, no, y además vino a saludarnos un día en la calle Caspe. Sí. Pero saludarnos con 3 o 4 gorilas, ¿eh?
Sí, sí, no.
Bajó del Mercedes y venga, pam, pam, pum, sí, pam, sí, pim, sí, pam. Sí, sí. Tremendo, ¿eh?
No,
¿y te acuerdas, Tomás, de cuando la venganza de Don Mendo,
sí,
el Teatro Talía del abuelo de Quique Iglesias, de Paco Martínez Soria?
Hostia, sí, Paco, sí, sí.
Allá estaban Maradona y Sister Pille. Yo le estaba preguntando a Maradona 2 o 3 preguntas. No me gusta lo que le preguntas, me decía Jorge. Yo, hombre, chato.
Pues si no, controlaba todo.
Lo controlaba todo, ¿eh?
Sí.
Jo sempre recordaré una cosa que em va fer molta gràcia, que quan es lia molt el tema Maradona i després acaba la cosa com acaba, no? Anys després, vaig coincidir amb ell, em sembla que va ser un mundial i de més, i digo, oye, y todo esto tal, y dice, bueno, pero tú cómo querías que hubiera orden si el más mayor era yo, que tendría 5 o 6 o 7 anys més que el Maradona, si ja estaria.
No, no te ves, un parell més.
Digo, escucha una cosa, això, va dir, si este tiene 23 y yo tengo 25, pues clar, si havia lius,
si tots
els lius, que s'apuntava més.
A veure què dius, vinga ja, vinga, que amb això tancarem.
No, dic que eren del mateix grup, com aquí, en un puesto, no sé, tal, de fora de Barcelona, hi havia un puesto que hi havia tota una sèrie de gent, i ell formava part del grup, i clar, l'altre creix i és una bomba, i l'altre és el jove de confiança, però clar, això, el Maradona necessitava gent amb molt ofici professional. Sí.
I amb una mica de seny, també.
Personal.
Sí, bueno, sí, sí. Molt bé, doncs amb el record a Sister Pille, acomiadem aquest temps d'opinió, aquesta tertúlia d'Esportscope, Minguella, Guasch, Bracafé...
Vaig acabar el Bracafé.
Que gran ets. Càpsula or, no t'oblidis. Gràcies, Guasch, gràcies, Minguella, adéu.
Adéu, guapos.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, informació, debats, protagonistes...
Molt bé, Josep Maria Gaidelí va anar. Bravo, gràcies.
Bravo, bueno, bravo, gràcies. Escolta, i aquí una abraçada que sou molt grans.
Igualment.
Grandes, grandes.
Gràcies.
Bravo, adéu-siau, adéu, guarda.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Competimos y era el objetivo de hoy. Y el reto era competir contra nosotros mismos, hacer lo mejor que el partido anterior, sumar que no sumamos en el anterior, un nivel de compromiso muy alto de los jugadores. No es fácil porque son muchos. He visto dejar de competir a muchos equipos ya esta temporada y nosotros pretendemos no hacerlo. Vamos a intentar hacerlo hasta el final.
És el tècnic de l'Espanyol, Quique Sánchez Flores, després de guanyar Riazor 1-2 davant el Deportivo, un Espanyol que no li dona per arribar a Europa, però sí li ha de donar per assolir l'objectiu d'acabar entre els 10 primers i així guanyar posicions per anar fent caixa, no? Quique Iglesias, hola.
Sí, Calarets, què tal? Bona tarda. Albert Díez, amb gols de Baptistau i Gerard Moreno, la importància de ser vuitens, per exemple, millor que novens, perquè per posició hi ha una diferència d'uns 2,5 milions d'euros de mitjana. És a dir, que cal continuar amb Gerard Moreno, per cert, gol 13, futbolista de camp, sí, amb més minuts jugats a la Lliga. 3.092 al marge dels porters, òbviament. Espanyol-València, proper partit, 16 hores, dissabte, sense Piatti, per allò de la clàusula de la por, perquè jugava al València. Demà festa també, 10:30 dimecres, Sant Adrià, més feina.
S'incorpora el director de Tiempo de Espanyol, Javier de Haro. Hola, Javi, buenas.
Bueno,
buenas tardes. ¿Te gustó el
equipo? Cláusula del miedo, pero si no se juegan nada.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, también lo hizo contra el Granada, el Valencia, oye, cada uno. Digo, Javi, ¿te gustó el equipo ayer?
¿Qué cláusulas?
Bueno, me gustó la primera parte, la segunda supo sufrir y yo creo que un equipo cuando sabe sufrir compite y por lo tanto no le puedo poner ningún cero al equipo. Está clarísimo que el objetivo es la octava posición, como decía Quique, son entre 2 y 3 millones de euros lo que se llevaría el Español de quedar octavo o noveno a quedar décimo, que por cierto el objetivo ya se ha cumplido, porque al Español de la décima plaza ya no lo baja nadie. Así que objetivo que se marcó el club en esta primera temporada, sí, y por lo tanto ahí estamos. A partir de ahora pues nos quedan dos partidos. Está claro que se está pensando más ya en el futuro, en la confección de la plantilla. Y ayer, por ejemplo, hablábamos con David López al acabar el partido y en zona mixta le preguntaba: ¿Vas a seguir? Y él dijo que sí, que seguro este año iba a seguir. Por lo menos ya es una pieza importante, que teóricamente algunos decían que se iba, sí, como también decían que Aaron Martín tenía un acuerdo con el Madrid. Pues mira, pues, alguno va a tener que retirar esas palabras.
Porque eso de objetivo el décimo ya queda corto. No puede ser que el Español...
Para mí el objetivo este año era quedar entre los ocho primeros.
Claro, creo es que el equipo, décimo no tiene ningún mérito.
El equipo puede quedar entre los ocho primeros si se ganan los dos partidos. Eso está claro, porque a no ser de que al final el Barcelona le haga un favor al Eibar. Entonces sí que no puede fastidiar en el último partido de Liga, pero se supone que en el último partido de Liga...
Supongo que
está jugando ganar, la Liga.
Sí. Sí, parece que el Barcelona va a querer ganar contra el Eibar, ¿eh?
Creo.
Bueno, parece, ojalá.
Sí,
ojalá,
sí, sí.
Ojalá. Bueno, ganando los dos, el equipo es octavo.
Bueno, no está mal.
Con Valencia y Granada.
Bueno, está bien. Por cierto, más cosas. Quique, venim del derbi de filials, l'Espanyol B, que ha perdut la categoria, passa de segona B a tercera, i òbviament un derbi que ha deixat polèmica.
Sí, derrota i el derbi de Sant Adrià contra el Barça B de Gerard López, 0-2, amb gols de les acaballes de Gumbau i Alanyà, que combinat amb l'empat del Llevant B de l'Alcoyau, del Coi, va certificar el descens. L'Espanyol B va fer el passadís al campió i després el derbi es va anar escalfant molt. Jo vaig ser allà i realment vaig veure una actitud exagerada del jugador culers com Marc Cardona, el número 11 d'ahir de l'equip de Gerard, i algun gest que no va agradar massa a la parròquia Perica, i al final doncs va haver-hi, no es va tossada, però sí que va haver-hi una mica de mal rotllo.
Sí, i hi ha retrets per les dues parts. Aquest que escoltareu primer és David Gallego, el tècnic de l'Espanyol B.
Son el Barça hoy, pero a lo mejor mañana son el Reus, y esto da muchas vueltas, y hoy estoy con este escudo y mañana estoy sin ningún escudo. Entonces el único que quiero que la gente entienda eso, ¿eh? Le hemos hecho el pasillo al FC Barcelona porque toca, ¿vale? Porque somos un equipo señor y le hemos hecho el pasillo. A partir de ahí, gente, no hace falta ni que aplaudemos ni que le hagamos la ola, creo que no es necesario. Simplemente le hemos hecho el pasillo y punto. Y por eso no somos ni mejores ni peores. Nada faltaría que encima al Barça le pongamos la alfombra roja, le aplaudamos y le hagamos la ola. Entonces todos los culés estarían más contentos.
Y también ya retrets per part del Barça B, Carles Alanyà.
És normal, també entenc, l'Espanyol està en necessitat de punts, s'havia de sortir de la zona de descens, sí que els coneixem i sempre són agressius, mires els partits tant el primer equip com els cadets, com el juvenil, sempre van amb una agressivitat que, bueno, es pot jutjar o no, però bueno, jo millor no diré res, però sí que a vegades jo crec que es passen d'agressius, però hem fet un bon partit, hem sigut intel·ligents, no hem entrat en el seu joc i ens hem portat els 3 punts, que era l'important.
Us demano una opinió ràpida, que tenim moltes coses. Javi.
Creo que el Español B no baja por la derrota de ayer, eso está claro.
Sí.
Y yo me quedo con las palabras de David Gallego. Los jugadores no querían hacer el pasillo, al final tuvieron que hacerlo, pero el comportamiento de los jugadores del Barcelona me pareció lamentable.
Ja he dit el que em va semblar a l'actitud exagerada dels jugadors culers. Només dic que David Gallego continuarà un any més treballant per l'Espanyol. Jo penso que també a tercera entrant en el primer, a l'Espanyol B en aquest cas, i que segons el club no és cap impediment per la formació de futbolistes que l'Espanyol estigui o a segona B o a tercera.
I per cert, l'Espanyol, com el cap de setmana també ha estat notícia amb el comunicat dissabte a les 4 i 3 del Barcelona posicionant-se políticament amb el dret al referèndum, l'Espanyol què ha dit?
No emet pronunciaments en matèries d'estricte naturalesa política que el club entén que han de ser defensats per institucions i partits polítics i no per clubs de futbol com l'Espanyol, en aquest cas.
Queda clar. Javi, Quique, gràcies, eh?
A vosaltres.
Buenas tardes.
El amor te puede llevar al cielo o convertirse en un infierno.
Pero en este programa Risto es ángel o demonio.
De Risto es amor.
Bueno, Risto es Risto.
Te vas a enamorar. All you need is love o no. Estreno esta noche a las 10 en Telecinco.
Sé parte de la solución contra la pobreza. Sé parte de Cáritas. Si quieres ser socio, entra en hazdecaritas.com. Ayer, hoy, mañana, Cáritas.
5 minuts i les 4, hem de fer un cop d'ull a la situació dels catalans a segona divisió, començant pel Girona, que recordem viu en zona d'ascens directe amb 5 jornades per davant. Anaïs Martí, hola.
Hola, Albert, bona tarda. Doncs sí, queden 5 jornades pel final. El Llevant és el líder amb 77 punts, segon el Girona amb 68 i tercer el Getafe amb 61. Per ser equip de primera, el Girona necessita 8 punts dels 15 possibles. Aquest cap de setmana, Llevant-Girona, primer contra segon, no podrà pujar matemàticament, però si guanyen faran un pas quasi definitiu. Tindran la primera oportunitat de ser equip de primera la setmana següent, jornada 39, si guanyen a Montilivi a l'Alcorcón, que s'està jugant la permanència, i si el Getafe, que és tercer, perd un dels dos pròxims compromisos. Si no passa, caldrà esperar fins la jornada 40 i que el Girona guanyi el Nàstic a Tarragona.
Girona, segon, 68 punts. Reus, desè, amb 48, 6 per sobre del descens. El Nàstic, 19, 42 punts en descens directe, els mateixos punts que l'Elx, que marca la permanència. Com tenim el grup català de segona B de la categoria de bronze? És el grup tercer.
A una jornada pel final tenim el Badalona en play-off descens. És quart i depèn d'ell mateix. Han de guanyar l'Atlético Llevant, que precisament es troba a l'altre extrem, jugant-se al play-off de descens. Els equips catalans ja descendits, a banda de l'Espanyol B, és el Prat de Llobregat. L'Hospitalet es juga també la plaça de promoció contra el València i el Sabadell està ja salvat matemàticament.
Gràcies, anem al bàsquet. Perquè aquesta setmana Gil es tanca la fase regular de la Lliga Endesa pendents de Barça i Morabanc Andorra, perquè està descendit el Manresa i el Divina Seguro Joventut acaba d'aconseguir la permanència, tant Barça com Andorra depenen de si mateixos.
Sí, efectivament, el Barça, que podria assegurar-se la condició de cap de sèrie en aquesta propera jornada si és capaç de derrotar el Tenerife. Ara mateix, tercer Barça, 21 victòries, quart Baskonia, 21 victòries, arriben després Unicaja i Tenerife amb 20 victòries. El fet que el Barça jugui davant precisament del conjunt insular fa que, amb un triomf, els de Barxocas s'asseguressin com a mínim la quarta posició i, per tant, factor pista de cap de sèrie, si més no en la primera ronda. Després, evidentment, les dues properes les tindria en contra. Pel que fa a l'Andorra, ho frega matemàticament ser equip de playoff si no fos perquè té l'haveràs perdut amb el Bilbao Basket. Ara mateix Andorra 16 victòries, 8è, Bilbao 14 victòries, 9è. Amb una victòria l'Andorra serà equip de playoff. Si perd els dos partits que li queden, Betis Andorra, Andorra Real Madrid, hauria d'esperar els resultats de Bilbao. Bilbao hauria de guanyar primer a Baskonia i després a pista de Gran Canària per forçar l'empat a 16 victòries i d'aquesta manera deixar el conjunt de Peñarroya fora dels play-offs. Però, insistim, Andorra pràcticament, equip ja de play-off, jugarà contra el primer classificat de la Lliga regular aquesta primera ronda a 3 partits.
Gràcies. I està disputant Pau Gasol les semifinals de conferència, les semifinals de la conferència oest de la NBA, amb la victòria aquesta matinada de Houston, empatada a 2 victòries. Va al 5è partit a aquesta eliminatòria. Per cert, Juan Arias, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
La setmana comença amb el Barça d'hoquei patins campió de Lliga en la setmana que juga la final a 4 de la Lliga Europea.
Así es, Liga número 28 para el equipo azulgrana, cuarta consecutiva lograda con 3 jornadas de antelación y marcada por la superioridad desde el inicio de la competición, en la que el Barça solo ha pinchado en 4 partidos, 2 empates y 2 derrotas, lo que le ha permitido sacar, a falta de 3 jornadas, 11 puntos al Reus. Lucas Ordóñez, jugador del Barça, cree que la Liga no ha sido tan fácil como parece.
Cómoda no, porque hemos sabido sufrir en todas las pistas, ¿no? Hemos tenido partidos muy duros, que a priori teníamos que supuestamente ganarlo con facilidad y no, esta liga es muy complicada, muy competitiva, con el margen que hemos llegado de puntos al final.
Declaraciones de Lucas Ordóñez a Sports Cope. Próximo compromiso y para hacer el triplete, la Final Four, este fin de semana en Lleida, Barris Nor. El Barça jugará una semifinal contra el Oliveirense portugués, 17-15. La segunda semifinal, Reus Benfica, 19-30. Los ganadores se enfrentarán en la final a las 16:30 del domingo.
Gil, superstar.
Luis Enrique.
Pa.
Sí, hombre, sí.
Sí, hombre, muchas gracias, hombre.
De nada.
Espero los regalos, ¿eh? El lunes, sí, hacemos, el lunes hacemos una rueda
de prensa.
No, entonces
has tirado. Le has llevado el pastel.
No, yo nada de dir-li felicidad. Home, són 47 pals, 47 tacos.
Felicidad, no li vas
dir. Es mereixeria 47 monosíl·labs, que és ens que ens acostuma a dedicar a cada roda de...
Última hora, Gil.
Última hora, doncs mira, diu Globo Esport, que Vinícius està passant reconeixement mèdic. Sí, una no. altra. Sí, 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 Globo Esport diu que Vinícius està passant reconeixement mèdic.
On?
A Brasil.
Ah.
A Brasil.
Amb el Madrid.
Globo Esport.
Que vagi bé.
A Madrid jo... No.
Ah, aquí està passant reconeixement mèdic.
Està passant
reconeixement mèdic. Ho deixem aquí. Que vagi bé. Adéu.